Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dijous 29 de setembre on farem un repàs del que ha estat fins ara l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez amb l'Albert Díez a Esports, la Yolanda Bernal, Serveis Informatius, i l'Héctor García a les Vies de So. I avui començarem parlant de que ja es pot demanar els ajuts al lloguer per joves. Qui pot optar? L'ajut, recordem, serà com a màxim de 250 euros al mes i es valoraran totes les sol·licituds que arribin des d'ara i fins al 7 d'octubre. Avui en parlem amb en Carles Sala, que és el secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat. I bona notícia pels amics del Setè Art, a la venda les entrades de la Festa del Cinema 2022. On i com podem adquirir-les? Li preguntarem a Lluís Gil, que és el director general de la Federació de Cinemes. I parlarem d'aigua, però en aquest cas de l'aigua per beure. No hidratar-nos bé pot afectar negativament la salut i causar-nos irritabilitat, mal de cap, infeccions d'orina o problemes respiratoris. Tot això ens ho explicarà la metgessa i nutricionista Maria Isabel Beltrán. I acabarem amb música, perquè comença el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, que recupera la normalitat amb un cartell de luxe en aquesta seva 31a edició. Parlarem amb el portaveu de la comissió organitzadora del festival, el Cisco Campos. Però abans, com sempre, el que fem és mirar el cel. Diuen que la pluja està a punt de caure, però aquesta informació la té, com sempre, la gent de l'Agència Estatal de Meteorologia. Això sí, diuen que divendres, que demà sí o sí plourà. David Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres al Pirineu de Lleida tindrem intervals de núvols i pluges que ja remetran durant el matí i cota de neu que baixa cap als 1.700-1.900 metres. A la meitat est tindrem intervals de núvols i xàfecs ocasionalment amb tempesta a l'inici de la jornada i remetran també durant el matí i poden ser més intensos a zones litorals. A la resta, nuvolositat d'evolució i les temperatures mínimes que baixen. Les màximes es mantenen però pugen al nord-est. Les màximes seran de 26 graus a Tarragona, 24 a Barcelona, 23 a Lleida i 22 a Girona, i les mínimes de 14 a Barcelona, 13 a Tarragona, 10 a Lleida i 9 a Girona. En quant al vent, serà fort de mestral a l'Empordà i al sud de Tarragona, i allà tenim avisos actius ja que es poden superar els 80 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Anem ara fins a les carreteres. Hi ha alguna incidència destacant? Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment, sobretot afectacions per les pluges a la zona de Tarragona. Tenim a la Nacional 340 el trànsit tallat per inundacions a la zona de Vilaseca, en els dos sentits de la Marsa, i, de fet, trams de lentitud i d'aturades tant a la Nacional 340 com, sobretot, a la P7 en aquesta zona, sobretot entre el Vendrell i Roda de Barà en direcció al sud, i especialment a la P7, tot el tram de Torredembarra, també en sentit Tarragona, i la zona mateixa de Tarragona amb intensitat de trànsit. Pel cap a la resta de vies, destacarem ja de forma més puntual a C55 a Castellgalí, en sentit Manresa, al cinturó de litoral, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, d'entrada a Barcelona, o les dues rondes, encara amb cert volum a les dues, en els dos sentits de la marxa. I és tot, bona tarda.
Gràcies, Roger, que per un moment ha canviat el nom. Roger Serra, per la informació des del Servei Català del Trànsit. I a les 7 de la tarda i 4 minuts arriba el moment de l'actualitat de proximitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I comencem parlant de Junts, perquè encara està decidint si continua el govern o trenca definitivament.
Exacte, la reunió de l'executiva dura ja més de 7 hores, només han fet un recés per dinar. Tots els seus membres estan intervenint a favor i en contra de sortir del govern. Sobre la taula hi ha dues opcions. Sortir de forma immediata és el que defensa el sector afí a Laura Borràs i Jordi Puigneró, que estan pressionant per sortir quan abans millor. I l'altra opció és la que manté el secretari general Jordi Turull, de no precipitar-se, de no prendre cap decisió en calent i celebrar una consulta entre la militància que tindria l'última paraula. Aquesta és l'opció que va agafant més força a mesura que avança la tarda. A l'espera del que pugui passar, la consellera d'Acció Exterior de Junts, Victòria Alsina, que no és membre de l'executiva, creu que encara hi ha marge per reconduir la situació, tot i la destitució del vicepresident Puigneró. Ho ha dit avui des de Ginebra.
La proposta que va posar Junts sobre la taula és precisament el compliment de l'acord de govern. Hi ha marge per materialitzar-lo. Queden 4 anys per endavant. Jo mateixa vaig coordinar l'auditoria de l'acord de govern per part de Junts i a mi em sembla que tots ens devem treballar conjuntament pel país, pel que necessita la societat catalana i, a més, que necessitem recuperar aquest esperit d'unitat a la porta de l'1 d'octubre.
L'anècdota de la tarda són els tres mariachis que s'han presentat a la seu de Junts amb la intenció de cantar la cucaracha, però responsables del partit els han convidat a marxar. Quan acabi aquesta reunió, els dirigents de Junts compareixeran per explicar què han decidit.
Doncs estarem molt pendents de saber finalment què passa amb aquest govern de la Generalitat, però a col·lació ve parlar del que passarà dissabte, que es compliran 5 anys del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.
I des d'aquell dia, el balanç que pot fer Catalunya no és precisament bo. Confrontació social i política, inseguretat jurídica i empreses, grans i petites, unes 7.000, que han marxat i que difícilment tornaran. Economistes com Ferran Brunet constaten que el degoteig d'empreses que se'n van no ha parat des del 2017.
Van marxar el 17 en massa i després el 18, el 19, el 20, el 21 i ara el 22 segueixen marxant les empreses. El flux net d'empreses a Catalunya és negatiu.
A tot això s'ha d'afegir que des del punt de vista fiscal Catalunya s'ha convertit en un infern. L'economista Daniel Lacalle acusa el govern de fer tot el possible per fer fora el capital humà i les empreses.
El sector polític ha fet tot el possible per extraer, confiscar i echar a ese capital humano y ese capital empresarial. Es difícil entender que haya alguien que considere que lo que están haciendo es positivo.
Segons els economistes, l'únic que s'aconsegueix mantenint tipus alts d'impostos és espantar les inversions i incentivar el frau.
I nou revés judicial pel conseller d'Educació pel 25% del castellà. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté aquest 25% en 6 centres més.
I un d'aquests centres és l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Ja són 8 les escoles i instituts on la justícia reconeix el dret dels alumnes a continuar rebent ensenyament en castellà. El tribunal insisteix en que la nova llei aprovada pel govern no afecta a mesures cautelars que s'aplicaven prèviament. Demà, justament, el conseller es reuneix amb els directors dels centres afectats. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una escola bilingüe, espera que doni l'ordre d'acatar la justícia.
6 nuevos autos del TSJ que reafirman las medidas cautelares y esperamos que el conseller mañana en la reunión que tiene prevista con todos los directores reaccione positivamente y dé orden a todos los centros a cumplir con la ley y a respetar los derechos de los padres. Esperamos que sea así porque si no la Asamblea por una Escuela Bilingüe tomará las medidas oportunas.
Doncs les famílies estan satisfetes però no confien gaire en el conseller González Cambray. Donen per fet que farà tot el possible per incomplir aquesta nova resolució del TSJ.
I bona notícia perquè la recuperació del turisme a Barcelona es consolida i gairebé 3 milions de turistes han visitat la capital catalana durant l'estiu.
Sí, encara és un 15% inferior a la xifra del 2019, però hi ha indicadors que conviden a l'optimisme. S'ha allargat l'estada mitjana dels turistes, ha augmentat la seva despesa i s'ha creat més ocupació al sector turístic. Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde, diu que Barcelona ha guanyat en turisme de qualitat.
Tot i tenir, insisteixo, menys visitants que el 2019, l'any previ a la pandèmia, l'estada mitjana, en nombres absoluts, 3 milions de turistes, que vol dir un 15% menys que el 2019. Però l'estada mínima s'ha duplicat i hem passat de 2,1 nits a 5,3 nits, és a dir, més del doble.
El turisme internacional continua sent majoritari a la ciutat, però creix el turisme domèstic i de proximitat, que representa ja el 16% del total. I qui també ha superat les expectatives són les agències de viatges. Han igualat la facturació del 2019, però de cara a la tardor constaten que hi ha un alentiment del ritme de les reserves.
I demà tots els comerços haurien de tenir instal·lades portes automàtiques, com fixa el decret d'estalvi energètic que va aprovar, recordem, el govern central el mes d'agost.
Però això no es podrà complir perquè els fabricants i instal·ladors estan absolutament desbordats. Moltes empreses, sobretot les petites, no han pogut respondre a temps a l'allau de comandes extra. Els comerciants demanen una moratòria i els fabricants també creuen que el termini de 2 mesos que fixava aquest decret és del tot insuficient. D'entrada, per un problema de manca de personal. Ho explica Didac Contreras, president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Portes Automàtiques.
Siguin realistes, és impossible, vull dir, falten professionals que estiguin al carrer, perquè tots els comercials ja tenen el seu dia a dia, més tot el que ve ara. Tots els muntadors tenen la seva feina, més la que ve ara. Totes les fàbriques tenim la nostra feina, més la que ve ara. I, evidentment, tot això és precipitat.
A la manca de personal suficient s'ha de sumar també els preus disparats que han d'assumir els comerciants. Han pujat els preus dels sistemes electrònics, del vidre i de l'alumini. Petits comerços de proximitat han hagut d'invertir fins a 4.000 euros.
Més informació a Cope Aragonès i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adéu, fins demà.
7 de la tarda, 10 minuts, i arriba l'altra actualitat de proximitat, l'esportiva. Què tal, l'esportiva? L'Albert Díez, què tal, company d'esports?
Molt bé, Montserrat, companya de la vida, de la ràdio, de la tarda. Com estàs? Molt bé, aquí esperant poder-te explicar coses a tu i a la teva estimada audiència, perquè tenim ganes d'explicar coses, que és el que l'únic que sabem fer nosaltres, o com a mínim jo.
I nosaltres amb ganes d'escoltar-la. Comencem, si et sembla bé, amb l'actualitat del Barça, amb els lesionats, Albert, novament com a protagonistes.
Sí, al final ha estat el leitmotiv del Barça en aquestes dues setmanes on no hem tingut activitat. Vaja, activitat sí, en els partits de seleccions, en el compromís que tenia Espanya davant Suïssa, en el compromís davant Portugal, però tot això ha estat farcit pel degoteig de lesionats, tant a nivell de seleccions com a nivell de club. L'últim en caure, recordo, Héctor Bellerín. La seqüència dels fets: era operat Ronald Araujo, que és el lesionat de més gravetat, va ser operat a Finlàndia, de retorn, i a dos dies del Mallorca-Barça de dissabte a les 9 de la nit, que és quan es reprèn la Lliga pel conjunt blaugrana. Tot això ho està cuinant amb uns ingredients Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse, Albert. Mira, Albert, estava dient la Montse la última hora esportiva, no, que la portàvem a la redacció d'Esportscope, i l'última hora és que ha aterrat Ronald Araujo fa una estoneta a la terminal privada de Barcelona. Venia de Finlàndia, havia d'arribar al migdia, però una vaga de controladors aeris ha fet que retrasés el vol més de 3 hores. Venia acompanyat del doctor del primer equip, Ricard Pruna, també la persona que s'encarrega d'ajudar els jugadors del primer equip, Joel González, i anava amb cadira de rodes, Ronald Araujo, que no ha perdut el somriure a cap moment. Ha estat molt simpàtic, l'han ajudat a pujar a la furgoneta on ja marxava cap a casa seva, i Ronald Araujo sap que estarà uns 3 mesos de baixa, però el gran dubte ja no és en clau del Futbol Club Barcelona, sinó el gran dubte és si estarà o no al Mundial de Qatar. És veritat que és molt difícil, però ningú descarta ni el seu entorn a hores d'ara. De la resta de lesionats, Xavi només pot recuperar per aquest partit que deies, Albert, contra el Mallorca, Sergi Roberto, com a lateral dret. És que és l'únic que pot fer de lateral dret al primer equip. S'ha aprovat a l'entrenament d'aquesta tarda, que encara està en marxa, en uns minuts acabarà. Tenien sessió a les 6 de la tarda i també ho farà demà, a l'última sessió també, a les 6 de la tarda, abans de viatjar dissabte a Mallorca. Avui també ha pujat amb el primer equip, ja mirant una mica cap a la convocatòria, el jugador del filial, Marc Casado, que l'ha utilitzat Rafa Márquez com a pivot defensiu al Barça Atlètic, però que Xavi el va utilitzar com a lateral dret a la pretemporada en el partit, sobretot contra l'Olot. Una pista de per on poden anar els trets en aquesta convocatòria de cara al Mallorca, on Xavi tindrà 5 lesionats i on, evidentment, haurà de tirar del filial, sobretot en defensa, on té baixes importants com Jules Koundé i Ronald Araujo.
Molt bé, Víctor, gràcies. Pendents de la part final de l'entrenament del conjunt blaugrana, si hi ha novetats ens demanes pas, però el Barça que haurà de fer front. Aquest és un altre repte per Xavi, que dèiem té, excepte la del pivot defensiu, doblades les posicions, i a veure com va recol·locant peces amb la llau de partits que ve ara, intercalant, després toca l'Inter la setmana vinent, el que és el campionat domèstic, també amb la Lliga de Campions. Demà, 4:30 de la tarda, 4:45, escoltarem el tècnic del Futbol Club Barcelona.
I ara escoltem l'actualitat de l'Espanyol, per on passa?
Mira, li preguntem al Quique Iglesias, que sempre ve amb detallets. Ahir ens donava l'11 d'aquest Espanyol-València, el presumible 11 que ha de treure el conjunt blanc i blau el diumenge, amb veus del vestidor. Avui porta més coses. Iglesias, bona tarda.
Bona tarda, nou entrenament de l'Espanyol a Sant Adrià per preparar el partit del proper diumenge al migdia contra el València, dia en el que tornarà, per cert, la Fan Zone. És a dir, que l'Espanyol espera bon ambient familiar en el partit, que ha de ser el de la primera victòria de l'equip espanyolista de Diego Martínez a casa davant de la seva afició. Avui ha parlat pels mitjans del club Fernando Calero, que és possible que sigui titular juntament amb Cabrera al centre de la defensa. Ha de decidir Diego Martínez entre Calero i Sergi Gómez. Un Calero que parla así sobre el partido de domingo.
Bueno, yo creo que esta semana de parón nos ha venido bien para preparar este partido, para corregir errores que hemos cometido anteriormente. Bueno, es un equipo peligroso, correoso, tiene jugadores bastante verticales, muy rápidos. Tenemos que tener cuidado en esos contraataques, no cometer errores, como te he dicho antes. Queremos que ese juego que hemos tenido en nuestro campo se produzca y se traduzca en goles y en los tres puntos, que al final es lo importante.
Demà tornarà l'Espanyol a la feina a Sant Adrià. El darrer entrenament de la setmana serà dissabte a Cornellà, abans del partit Espanyol-València del diumenge a les dues.
Gràcies. Així està el conjunt blanc i blau. I ens queda per repassar el tercer equip català de primera. Aquest any en tenim tres, eh?
Exacte.
El tercer que, a més, en ordre cronològic actua, perquè recordo Mallorca, Barça, dissabte 9 de la nit, diumenge 2 de la tarda, Espanyol-València, i diumenge també, benvolguda Montserrat, el Girona.
Efectivament. El Girona, que avui, per cert, ha estat protagonista Juan Carlos, el porter, per què?
Sí, el porter titular que ha repassat. És el porter de l'ascens, és un dels jugadors més veterans de la plantilla, les ha viscut de tots colors, i volíem saber com ha anat aquest impàs, aquesta aturada pels compromisos de seleccions, com està el vestidor, quina valoració fa d'aquestes 6 primeres jornades. Juan Carlos, jugador del Girona.
Somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil porque ellos son un equipo valiente, atrevido y que por muchos momentos te domina, pero nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, tratar de restar sus cosas buenas, que son muchas, y tratar de ayudarnos de nuestras cosas buenas y del calor de la gente de Montilivi, que hasta el momento pues nos está ayudando para conseguir buenos resultados.
A veure, que sembla que sí. Si Mitchell recupera algun dels 8 lesionats que té, entre ells Cristian Estuani, que des de dimarts, no aquest, sinó el de la setmana passada, ja entrena amb el grup.
I avui parlem també d'un debut a la Lliga Endesa, del Baxi Manresa.
Sí, saps que hi va començar la Lliga ACB, la Lliga Endesa, amb la derrota 88-94 per un grandíssim partit del bàsquet Girona. Avui també és notícia, és oficial, la desvinculació del fins ara capità del Barça, Pierre Oriola. Li quedaven 2 anys de contracte i ell ha explicat en un comunicat a xarxes socials que és una decisió tècnica i que rescindeix el club unilateralment el contracte. I avui, efectivament, debuta el Baxi Manresa. 2:15, Baxi Manresa a Lenovo Tenerife, que és la reedició de l'última final de la Champions del bàsquet. Encara li queda, com sentirem a Pedro Martínez, al conjunt Manresa.
L'equip el veig bé, en quant a ganes, a treball, a esforç, el veig bé, res a dir, diguem, no? L'altra cosa és quin és el nostre nivell, amb molt bona voluntat per part de tothom, de lo que podem donar ara mateix, no? Pues això és una incògnita.
I demà divendres, el Barça i el Joventut estrenant-se en aquesta primera jornada. Les enquestes, al Twitter, @esportscope, en clau Barça, us agradaria que Messi tornés a jugar al Barça? Sí o no? Aquesta hora guanya el no amb el 56% dels vots. Enquesta perica, deixeu un dels 3 a la banqueta per diumenge. D'aquests, Calero, Sergi Gómez o Cabrera? Deixaríeu majoritàriament a Sergi Gómez amb el 51% dels vots. I preguntem a Enquesta Girona quin equip us genera més il·lusió, el de futbol o el de bàsquet. Guanya el de futbol amb el 65% dels vots.
Albert Díez, company d'Esports. Més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies, Albert. Fins demà.
Abraçada. Fins demà. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Les 7 de la tarda, 18 minuts, i d'aquí un moment en parlarem dels ajuts al lloguer per joves. Qui pot optar? Recordeu que l'ajut serà com a màxim de 250 euros. Ara ens ho expliquen.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio. Con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora en Lliça de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
La situación en la que vivimos ha hecho que muchísimos precios suban. En nuestro caso, podemos seguir manteniendo los mismos precios de los últimos 3 años. Si ya has recibido algún presupuesto y no pudiste hacer el tratamiento, compruébalo. Llámanos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
COPE Cataluña y Andorra.
Des d'ahir ja es poden demanar els ajuts al lloguer per als joves que s'han quedat sense el bo jove estatal. L'ajuda del govern serà de com a màxim 250 euros al mes i en aquest cas no s'atorgarà per ordre d'arribada de la sol·licitud, sinó que es valoraran totes les peticions. Avui en parlem amb en Carles Sala, que és el secretari d'Habitatge i Inclusió Social. Senyor Sala, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti'm, si no tinc mal entès, ja més de 2.470 persones ja han sol·licitat, tot just ahir, els ajuts aquest lloguer per a joves, no?
Sí, a hores d'ara em sembla que aquesta xifra ja supera fins i tot els 5.000 sol·licitants. Però no és important el fet que ho hagin presentat ahir, avui, o presentin el dia 7 a les 2 de la tarda, el termini s'acaba a les 3 de la tarda del dia 7, perquè, com deia vostè en la seva introducció, aquí es valoraran totes les peticions, totes les sol·licituds, tota la documentació que s'hagi aportat, i al final, doncs, com molt probablement no hi haurà recursos econòmics per satisfer totes les sol·licituds que compleixin els requeriments, doncs, bueno, el que menys que ens garantim és que els joves que més ho necessitin, doncs, són els que tindran accés a aquest ajut.
Efectivament. Per sol·licitar aquest ajut, els demandants han de ser, imagino, titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'un ús d'un habitatge, però també d'una habitació, crec.
Sí, efectivament, sí, sí. En general, més enllà de que han pujat els topalls a l'àmbit metropolità fins a 950 euros del cost de renda de lloguer, o si és una família monoparental, família nombrosa, o alguna persona amb discapacitat, fins i tot fins a 1.100 euros, doncs en general, tant la resta de topalls com les condicions són prou similars a les establertes en el Bono Joven. Uh-huh. El que varia és la subvenció que s'atorga no és lineal, per tant, un jove que estigui pagant de lloguer 600 euros, per exemple,
sí,
i tingui uns ingressos de 12.000, doncs tindrà un ajut que s'aproparà més als 250 euros que aquell jove que també paga 600 euros de lloguer però està cobrant 20.000, que probablement potser l'ajut es queda per sota dels 200 euros.
Uh-huh.
Per tant, busca una miqueta amb una fórmula que li diem de lloguer just. No? El que intentem és que amb els recursos que s'obté de l'administració, doncs el jove intentem que no passi del 30% dels seus ingressos respecte al cost que tingui pel lloguer de l'habitatge. Vale? I per tant, això és una diferència substancial també respecte de tal com venia doncs, decretat amb el Bono Joven de l'Estat, que era 250 euros per tothom, indiferentment de que es cobrés 12.000 o es cobrés 20.000, indiferentment de que paguessis de lloguer en un àmbit doncs, més rural, per exemple, 300, 400 euros de lloguer o 500 euros de lloguer, que en un àmbit més metropolità paguessis 800 o 900. No?
Em sembla molt bona idea, senyor Sala, que no es faci per ordre d'arribada la petició, sinó que es valorarà qui demana l'ajuda.
Sí, és que aquest era... O sigui, si vostès es miren el... Aquí ara pecaré de persona provinent del món del dret, però si vostès miren el Real Decret 42-2022, que és el que deia o establia la normativa respecte del Bono Joven, feia la pretensió de dir, a mesura que vagin arribant peticions que compleixen requisits, vostès van doncs, atorgant l'ajuda. No? Amb una convocatòria deia... o diu encara, no?,
sí,
que ha d'estar permanentment oberta. Bueno, nosaltres ho vam dir molt bé, però si nosaltres és que els 2 dies, al final va ser un, esgotarem recursos.
Efectivament.
És a dir, així com hi ha altres territoris de l'Estat que encara tenen hores d'ara, setmanes després, la convocatòria oberta, perquè no hi ha una tradició de viure de lloguer, perquè l'accés de l'habitatge és per altres vies i no hi ha aquesta necessitat, doncs, home, nosaltres des del primer dia i en la reunió de los consejeros de tots els territoris de l'Estat vam votar que no a la distribució de fons, a la distribució de la partida pressupostària, que van dir dels 200 milions, no?, us en toquen 29 milions, no? No pot ser, perquè a Catalunya hi viu doncs a quasi el 28% o 29% de la gent que viu de lloguer en tot l'Estat. Uh-huh. Per tant, no ens podeu donar tan sols el 14% dels recursos, que s'esgotaran immediatament. Bé, totes les temences doncs es van complir, malauradament. El mateix dia que es va obrir termini, llavors, del Bono Joven, la consellera Cervera, el conseller de Drets Socials, va demanar que es dupliqués els recursos que venien de l'Estat per poder atendre a més joves, per l'expectació que havia creat aquesta ajuda. I bé, doncs no van arribar, i doncs des de la Generalitat s'ha fet un esforç doblant aquells 29 milions, però també aleshores fent-ho amb les nostres regles, unes regles que considerem més justes, més normals i més lògiques del que ha de ser un ajut al lloguer.
Sí, sí, més equitativa, més justa i més racional.
Exacte, sí, sí, aquest és el nostre... Jo crec que salta a la vista, no? I és una llàstima que encara no puguem disposar de 29 milions d'euros més, no? Perquè segurament també faria falta, perquè en definitiva hi haurà més joves que compleixin els requisits que no pas recursos pressupostaris per poder-hi arribar, però en tot cas, insisteixo, s'ha fet aquest esforç de doblar l'aportació que va fer en el seu moment a l'Estat per al concepte aquest d'ajudar a mantenir i a que els joves es puguin emancipar.
Senyor Sala, l'import dels ajuts serà d'un mínim de 20 euros mensual i d'un màxim de 250. És així, no?
Sí, jo crec que la gran majoria, m'atreveixo a dir, que el 90-95% dels ajuts estaran a la franja d'entre els 180 i 250 euros. Aquesta xifra mínima dels 20 euros és per evitar doncs, fer una paperassa increïble per un import que, al final, les transferències que s'han de fer i els recursos resulta pràcticament absurd, no? Però, bueno, escolti, el 90-95%, insisteixo, dels ajuts es preveiem que estigui entre els 180 i 170 i els 250 euros.
Ara que parlava vostè de paperassa, la majoria de les sol·licituds per demanar aquests ajuts, la majoria de sol·licituds han estat telemàtiques, eh?
Sí, ho esperàvem, era la gent jove, doncs, té més capacitació respecte a la utilització, però també les oficines locals d'habitatge estan a disposició per a aquelles persones doncs, que amb més dificultats amb l'entorn telemàtic doncs els ajudin a poder presentar les ajudes. I també les oficines joves també s'han posat a disposició, evidentment, de tot el col·lectiu jove, de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, per poder-los també ajudar a omplir, a presentar tota la documentació. Que aquest cop, si falta un document, és menys greu, perquè nosaltres el que farem serà requerir-los aquest document, que l'aportin, per veure si, doncs, amb l'aportació d'aquest document dins del termini que li donem, doncs, efectivament, compleix els requisits i se li pot atorgar la subvenció. No com a l'anterior, un cop hem trobat doncs, els 9.750 que omplien requisits i s'ha esgotat la partida, ja no han fet requeriment de documentació.
Molt bé, recordem que fins al dia 7 d'octubre podem demanar aquests ajuts, o de manera telemàtica o bé presencials, i si volem més informació, a la pàgina web de la Generalitat es detallen els percentatges dels imports que es podran percebre. Li agraeixo moltíssim, senyor Carles Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió Social, que hagi estat amb nosaltres, i tant de bo poguéssim ajudar més encara, no?, els joves i els no tan joves, però es comença per això, tant de bo anem a més. Gràcies.
Exacte, gracias.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en el Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en el Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Bona notícia. Avui parlem de cinema i la bona notícia és que ja s'han posat a la venda les entrades per la Festa del Cine 2022. Avui volem saber com les podem adquirir, què s'ha de fer amb elles, quants dies podem anar al cinema. I per això parlem amb el Luis Gil, que és el director general de la Federación de Cines. Luis Gil, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bien, me gusta hablar contigo porque siempre nos traes buenas noticias y hablamos de ese arte tan maravilloso como es el cine.
Eso es. Ahora tenemos la Fiesta del Cine la próxima semana, de lunes a jueves, y es el momento en el que queremos sobre todo agradecer al espectador siempre su compromiso y con el cine, y queremos que vuelva y que siga viniendo.
¿Cómo ha sido la vuelta al cine después de la pandemia, Luis?
Bueno, la vuelta al cine ha sido quizás más lenta de lo que nos gustaría, porque es verdad que tras la pandemia hemos querido salir a hacer muchas cosas y la frecuencia se ha visto reducida, pero nosotros queremos decirle a los espectadores que los cines siguen abiertos esperando a que acudan. Y con una diversidad de películas que seguro que hay algún título que les apetece ver.
Desde luego. La llegada de las plataformas, Luis, ha hecho un poco de daño, por no decir bastante, a los cines. Por ejemplo, ayer pude ver la película de Marilyn, Blondie, y decía a la vez que la estaba viendo, esta película hay que verla en pantalla grande.
Es que sin duda tenemos que ser conscientes de que los creadores, los directores, productores, actores y demás hacen las películas para que sean disfrutadas en una sala de cine, en una pantalla grande, con una calidad que es bestial gracias a la tecnología y con un sonido que nos hace disfrutar y meternos en lo que es la historia, ¿no? Por eso nosotros defendemos tanto el disfrute de las películas en las salas de cine, porque es un momento más íntimo entre el espectador y la propia película.
Está clarísimo. Bueno, estas sesiones van a ser a 3,50 euros. ¿Qué opinas de la gente que dice, Luis, es que el cine es muy caro? Es que no pensamos en la cantidad de gente que hay detrás de una película, ¿eh?
Totalmente. Y la gente que dice eso es que realmente no se para a ver lo que vale una entrada de cine, comparado incluso con otras opciones de ocio, porque se darían cuenta de que el cine no es caro. Entonces, nosotros, frente siempre a ese comentario, insistimos en que ver a una película que lleva muchísima producción, actores, los directores, todo el proceso creativo, guionistas, incluso ya si es una película con cierta fantasía que lleva toda la parte de creación digital y demás, y la pueden disfrutar a un precio muy asequible, ¿no? Entonces, sí es verdad que tenemos que hacer mucho trabajo en poner en valor todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que hay detrás de las películas, porque el cine no es caro.
Desde luego. ¿Cómo podemos disfrutar de estas sesiones de la Fiesta del Cine del próximo 3, 4, 5 y 6? ¿Hay que hacerlo a través de internet? ¿Hay que ir a taquilla? ¿Cómo se hace?
Pues es muy fácil. Basta con acreditarse en la página web de Fiesta del Cine, que es www.fiestadelcine.com, y a partir de ahí ya pueden adquirir las entradas online en los distintos circuitos y cines que están adheridos a la Fiesta del Cine, y a partir del lunes directamente incluso en las taquillas.
Uh-huh. ¿Hay que imprimirlas? ¿Hay que enseñar el móvil? ¿Hay que llevar el DNI?
con enseñarlas en el móvil, hoy en día gracias a la tecnología es suficiente y así ahorramos papel y cuidamos el medio ambiente.
¿Cuántas veces puedo repetir el mismo día para ir al cine?
Todas las que el espectador quiera. No hay límite en el uso de la acreditación y en la compra de entradas por la fiesta del cine.
Hay dos franjas de edades que están exentas, no hace falta ni acreditación, ¿no? Los menores de 14 y los mayores de 60.
Eso es, para facilitar un poco, pues a veces por la barrera tecnológica que puede ser, puede suponer el tener que acreditarse a través de una web, esas franjas no necesitan la acreditación.
Bueno, pues un año más, que viva el cine, gracias por esa fiesta del cine y ojalá esto sirva para que la gente le coja gustillo a ir a las salas de cine, por lo menos durante estos días, aunque las sesiones valgan a 3,50 euros, pero que ir al cine es una auténtica gozada y te hace desconectar de esta realidad que estamos viviendo en muchos casos muy triste.
Sin duda. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y nos vemos en los cines.
Así es. Luis Gil, director general de Federación de Cines. Gracias. Que vaya bien. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Del Centro Médico y Estético Starbene. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Doctora, ¿a usted le ha pasado que hay gente que va al médico y ni siquiera al médico les cuenta las verdades?
Bueno, esto yo creo que forma parte de la raza humana, ¿eh? Porque ¿cuántas veces no nos habremos justificado en algo, en el médico o no en el médico? A lo mejor en periodo de rebaja, de hecho siempre nos avisan y nos dicen, compra solo lo que necesites, ¿no? Y ves algo que porque está rebajado al 70% te lo compré y ni tan siquiera te sirve, pero te lo estás justificando, ¿no? Te mientes a ti mismo.
Eso
pues
es.
Con el médico pasa igual, al médico se le dice, estoy haciendo la dieta, al médico se le dice, pues sí que es verdad que estoy haciendo deporte, pues me estoy tomando el tratamiento y a lo mejor al pobre paciente se le olvida. Pero yo creo que son mentirijillas no hechas con maldad, sino un poco para justificar lo que nos está pasando o el olvido que estamos teniendo, que no podemos hacer lo que nos han pedido, ¿no?
Eso es. Doctora, los amigos que llaman a 93414-3631, que es el teléfono de la consulta de la doctora Torrejón, cuando van a la consulta, ¿quieren conocer realmente la verdad o le gusta que les regales un poquito los oídos?
Hombre, yo creo que a todos, yo incluida, cuando me quiero informar de algo, a mí me gustaría escuchar lo bonito de la situación, ¿vale? Es decir, no me gustaría que me contaran tanto las cosas negativas, sobre todo de la forma que me lo puedan contar, ¿no? Es decir, queremos, como se solía decir antes cuando teníamos la peseta, duros a peseta, ¿no? Es decir, las cosas simplemente las más bonitas, las más fáciles, lo que no me va a costar trabajo. Y sí que es verdad que muchas personas de las que vienen a vernos, ellos mismos me confiesan, en el caso concreto de la pérdida de peso, pues que han buscado o han hecho procedimientos que, bueno, ellos pensaban que sin poner mucho de su parte iban a conseguir el resultado y al final se han dado cuenta de que no es así, ¿no? Es decir, a veces queremos o vamos un poquito predispuestos por el momento que estamos viviendo a que nos regalen un pelín los oídos, lo que ocurre que los médicos esto no lo debemos hacer. Uh-huh. Es decir, si yo soy consciente de un paciente que está en un momento de debilidad, que le gustaría escuchar según qué cosas, yo me debo a la verdad, me debo a la información, no me debo a la opinión. Entonces yo a esta persona, con mucho tacto, con mucha delicadeza, intentando decirle las cosas de la mejor manera posible, pero mi deber es contarle cuál es la realidad de la situación. Luego esa persona lo aceptará o no lo aceptará, esto ya forma parte, perdón, de la esfera privada de cada uno de nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Pero los médicos tenemos el deber de contar siempre lo que es, lo que se tiene. tiene que hacer, ¿no? Es decir, en alguna ocasión se cuenta, oye, por no decirle a un paciente, ¿no?, no darle una mala noticia, al final el resultado ha sido peor, ¿no?
Claro.
Los pacientes tienen el derecho y los médicos tenemos la obligación a conocer la verdad, la realidad de la situación. Lo que sí, Monse, yo tengo que decirte que en el tema de la pérdida de peso, y sí, esto lo digo con tristeza, no lo digo con ninguna satisfacción, sí, en muchísimos casos no se le cuenta al paciente la verdad, la realidad de la situación. Yeah. Yo ayer mismo veía un chico que tiene un problema de obesidad bastante importante, que ya se había puesto el balón gástrico, que había perdido peso pero lo había vuelto a recuperar. Entonces estuvimos hablando de muchísimas cosas y él lo entendía todo, ¿no? Pero me decía, claro, pero aceptar eso es duro. Aceptar eso era aceptar que nadie puede comer todo lo que le da la gana. Claro. Eso no lo podemos hacer ninguno, ¿no? Sí. Entonces él me decía, es que aceptar eso es duro. Digo, tienes toda la razón. A mí me encantaría poder comer todo lo que me apetece, ¿no? Pero esa es la realidad. Eso es lo que va a ser, me guste o no me guste. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos, adaptarnos para aceptar esa realidad. Entonces, sí que con tristeza, lo vuelvo a repetir, lo digo, no siempre se le cuenta al paciente todo lo que debería saber en el tema del sobrepeso y la obesidad.
Bueno, estamos hablando de salud, que es lo más importante que tenemos y lo hemos visto a lo largo de estos 2 años de pandemia, doctora, y que con la salud se va a todas partes, como por ejemplo podemos ir a la calle Muntaner 252 y marcar ese teléfono 93414-3631 porque te va a atender la misma doctora Torrejón con esa visita sin coste, doctora, importantísimo siempre.
Correcto, esto es muy importante. Yo diría que para mí es muy importante conocer al paciente y saber cuál es su situación clínica. Pero yo creo que para el paciente es más importante todavía conocer a la persona que va a tomar las riendas de la evolución de su tratamiento, conocer cuál va a ser la estrategia, poder hacer todas las preguntas que el paciente quiera, porque esto sucede con nosotros al ver yo personalmente al paciente y conocer cuál es no solamente la realidad de su situación, sino cuál va a ser la solución a su problema, porque de verdad que solucionamos casos muy graves de obesidades muy severas, de obesidades severas, inclusive de obesidades mórbidas. Entonces, si alguien de verdad quiere conocer la verdad de lo que le pasa, quiere coger el toro por los cuernos, que marque el teléfono que tú acabas de decir, que venga a verme personalmente y a partir de ahí que decida.
Y como diríamos ahora, siguiendo con el tema taurino, le vas a echar un buen capote.
Le voy a echar un buen capote.
Doctora Torrejón, 93414-3631, Muntaner 252 en Barcelona, visita sin coste alguno y después decidís lo que creéis correcto. Doctora, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? Solo vapor de agua. Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Laura no está. Laura se fue. Prendre aigua sovint no és garantia de viure més i millor, però no beure la quantitat de líquid adequada pot ser falta per l'organisme. Potser és més fàcil entendre-ho si recordem que estem composos per prop d'un 65% d'aigua. Avui volem parlar de la importància d'hidratar-nos bé, com pot afectar o no a la nostra salut. Per això parlem amb la metgessa nutricionista Maria Isabel Beltrán. Doctora Beltrán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem de la importància de beure aigua, que no sempre, crec jo, han de ser els 2 litres, no?, que sempre hem escoltat parlar.
No, la realitat és que quan parlem de beure aigua, a vegades ho associem únicament a l'aigua de l'ampolla. I realment 2 litres a cop de gots és una mica massa. En situacions habituals, bàsiques, si fes molta calor o una situació extrema, ja estaríem parlant d'una altra situació. Però en condicions generals, amb el litro, litro i poc, hauria de ser suficient sempre que tinguem en compte que l'aigua no només entra pel got, sinó que també pels aliments que mengem.
Efectivament.
Això és molt important, correcte. I llavors sí que amb el global de tot podríem arribar a aquests 2 litres o alguna cosa, però amb el contingut d'aigua dels aliments, no només amb el de l'ampolla.
Per què un excés d'aigua pot passar alguna cosa, doctora?
Hi ha un excés d'aigua, el cos sa està adequat per eliminar el que li sobra. El que passa és que, per exemple, ja directament a l'estómac, que tenim uns sucs gàstrics que tenen que fer una feina de desfer els àpats, fer-los esmicolar molt petits perquè després passin a la resta de l'aparell digestiu, si tota aquesta qualitat de l'àcid en xarques d'aigua queda massa diluïda, i aleshores el que fa és que quan entra l'àpat no acaba de fer bé fer la seva feina, diguem-ne. Uh-huh. Aleshores queda tot massa liquat i la digestió no es fa bé. Tenim sensació de panxa plena a l'estómac, però amb una feina mal feta.
Uh-huh. Abans jo parlava, doctora, de que el nostre organisme està compost per prop del 65% d'aigua, però cal tenir en compte que també bona part del nostre cervell és aigua, entre un 75 i un 85%. És a dir, som més aigua que una altra cosa.
Sí, del pes total, potser és més o menys un 60, un 65 seria més els esportistes, gent que té més massa muscular, i els nanos petits, que és una miqueta més en proporció, fins als nadadors, fins al 90% són aigua, són els fins de tubets. Però cada part del cos, el cervell té un percentatge determinat, el fetge té un altre, vull dir que cada part del cos té una part proporcional que no depèn, o sigui, no podem decidir nosaltres, ja està com programat genèticament, però sí que depèn una mica de la qualitat del que nosaltres bevem i mengem, perquè hi hagi un equilibri entre on va aquesta aigua que entra a la boca i a on arriba i quina funció farà. És a dir, si realment hi entra poca, el mateix organisme fa una prioritat. És com quan hi ha una sequera a la Terra, sí. Doncs també fem una redistribució de prioritat. Doncs el cos també fa una miqueta aquesta funció per estalviar aigua si té poca. O si té massa, obre l'aixeta, però no tan fàcil com quan obrim l'aixeta. Fins que no eliminem l'excés, també hi ha una feina, a vegades una mica inútil, si el cos no necessita aquest excés d'aigua.
Begudes a la que no hauríem de recórrer per buscar aigua són l'alcohol i els refrescos, no? Perquè un consum habitual es relaciona amb nombroses malalties.
Correcte. L'excés de begudes no habituals, que són d'ús puntual, no només és aigua, té altres substàncies que poden irritar l'organisme i tenir conseqüències amb segons quina persona més o menys greus, però les begudes aquestes d'oci són més d'ús puntual, sempre, a més, amb un context d'alimentació saludable per no sumar substàncies que el cos després ha de treure i té una feinada per fer-ho important. I això té un cost a nivell del que és la salut de l'organisme.
Doctora, li anava a preguntar quines coses o què pot passar-nos al nostre cos si no bevem l'aigua suficient?
Mira, si no bevem l'aigua suficient, el mateix que passa a la terra, tot s'asseca. És a dir, hi ha menys volum de líquid, tot es queda més concentrat. Un exemple seria mal de cap, un altre seria més incidència d'infeccions d'orina, perquè l'orina queda més concentrada, i aleshores, si hi ha un microorganisme i té una temperatura més alta que aquesta aigua de la bufeta, perquè està més concentrada, doncs hi ha més facilitat de tenir infeccions d'orina. També més pedres de ronyó, perquè es pot fer una sorreta que si hi ha poca aigua es fa una pedra, perquè d'una manera, en alguns casos, no tothom, però en alguns casos. De fet, sensació de cansament, de tontament, d'irritabilitat, és a dir, tot està ressec per dintre i per fora, també. Uh-huh. Però no, o sigui, és més perillós la manca d'aigua que et sobri una mica. Uh-huh. També podem morir bevent aigua, vull dir que prenem 4 litres de cop i podem fer un problema cardíac important per compressió abdominal, Vull dir que l'excés també té les seves patologies.
Com diu aquell, no? Ni calb ni amb 3 perruques.
Exactament.
Escolta, hi ha molta gent, òbviament la gent gran i els nens petits normalment no demanden aigua. En aquest cas hem d'estar pendents per anar-los hidratant, però aquells altres que som despistats i ens costa recordar d'hidratar-nos, podem recórrer diferents trucs, no, doctora?
Bueno, trucs a vegades és, en comptes de posar-nos una ampolla davant de litre i mig, que només veu a la pesa, doncs fer una ampolla més petita, fer gos, o fer àpats més líquids, gazpachos a l'estiu, més caldos, infusions, a l'hivern doncs més sopes, coses d'aquestes, fruites amb més aigua, el meló, la síndria, que ja de per si ja tenen una mica més d'aigua que, per exemple, un plàtano o una poma. Vale? Per tant, indirectament, si ens costa, doncs ens posem una ampolla més mona, més petita i més portable, o a vegades li fiquem, jo que sé, unes gotes de llimona per enredar una mica que no sigui aigua sola, o també és important la qualitat de l'aigua, perquè hi ha aigües a vegades de l'aixeta, que és la que hauríem de beure bàsicament, que són una mica dures de beure, perquè el gust és una mica especial. I això ja no convida a beure, per tant, si estem en un espai que això marca la nostra capacitat de beure, doncs intentar canviar-ho amb filtres o amb una aigua que sigui més bona, és a dir, posar-nos-ho fàcil perquè el cos ho agraeix.
Abans d'acabar, doctora, quan ja tenim set, vol dir que ja anem tard, no? Vol dir que
correcte,
ja ha saltat l'alarma.
Correcte, la set és una alarma, mai hauríem de tenir set, perquè la gent diu, jo no veig perquè no tinc set, és que és lo normal no tenir set. Hem d'estar pendents de més o menys tenir un aport regular al llarg del dia, repartit fora dels àpats, bàsicament, i amb els àpats una mica sí, però no 2 litres abans pel que dèiem al començament de l'entrevista, que és que era enxarcant l'estómac i no fa ben feta la feina als sucs gàstrics.
La importància de beure aigua, i com bé deia la doctora, també escollir aquella aigua que a tu t'agradi, perquè gràcies a Déu tenim un munt d'aigües, no? Per això hi ha catadors fins i tot d'aigües, hi ha aigües més seques del paladar, més tal, més qual, doncs escollir la que t'agradi, i així d'aquesta manera no rebutjaràs beure aigua, o aigua de l'aixeta, que depèn d'on visquis, doctora, també és una altra, figues una altra pania, això, eh?
Correcte.
Doctora metgessa nutricionista Maria Isabel Beltrán, gràcies per haver estat amb nosaltres per parlar avui sobre com ens afecta l'organisme el no beure prou aigua. Gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Música, Siscu Campos. Bona tarda.
M'agrada, que bé que són, això.
Que sí. Bueno, és el Martin Harley, no?
Sí, jo ho sento molt de fons, eh? Vull dir,
sí, ja. Està de fons, però he posat el Martin Harley, sí, per parlar avui amb tu, que ets el portaveu de la comissió organitzadora del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, perquè aquesta és una de les figures internacionals que hi seran, no? I que compta, bueno, forma part del cartell de luxe d'aquest any.
Així és, gràcies per veure el cartell de luxe. És, a més, la primera figura internacional i, de fet, un dels primers concerts del festival. Això és demà mateix, divendres, dia 30, al Bosc Tancat, i, efectivament, Martin Harley amb la seva banda.
Escolta'm, després de 2 anys de pandèmia, com torna el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola?
Home, doncs a mi m'agradaria que dir que en plena forma i amb normalitat absoluta. Aquests 2 anys, enguany respecte a aquests 2 anteriors, ens fan guanyar, diguem-ne, els aforaments i oblidar les restriccions, i ara sent un concert, un festival on tots els concerts són gratuïts i amb un espai a mancar en l'aire lliure on no cal reservar entrada, esperem que ho puguem gaudir molts, molts i molts.
Heu programat un total de 50 concerts repartits per una desena d'espais. Important també que heu comptat amb la col·laboració de gran part del teixit econòmic, social i cultural de la ciutat.
Doncs sí, i m'agrada molt que facis esment d'això, perquè crec que és una mica l'essència del festival en general. O sigui, aquest, com dius tu, respecte als dos anys anteriors, hem pogut recuperar el treu del festival al carrer una altra vegada, que participi comerç, restauració, etc. Però, de fet, és una cosa que crec que ens defineix molt bé. Vull dir, és un festival de ciutat, però alhora un festival internacional amb projecció i nacional i internacional, però fet des de casa, sí. Uh-huh. Coneixem molt aquest territori, tot el teixit associatiu, les entitats i el comerç local, sí, sí.
Un dels reptes d'aquesta edició seria, Siscu, acostar els joves al blues?
Doncs sí. Doncs és una, és un dels reptes que fa uns anys ens vam marcar, i jo crec que, com dius bé, especialment aquesta edició està marcada als joves. Parlem de joves de moltes edats, perquè hi ha tallers de construcció de guitarres per a infants, hi ha activitats per a joves al Teatre Ateneu, amb conferències i masterclass. Hi ha una programació musical també molt pensada per atreure aquest tipus de públic, sí.
Si l'any 2021, Siscu, el festival va aconseguir ser el número 2 a la llista dels millors festivals d'Espanya de la revista Ruta 66, què esperem d'aquest 2022?
Doncs esperem mantenir la línia. Creiem que hi ha una programació artística excel·lent. Haver deixat enrere la pandèmia ens permet una major presència internacional i sobretot d'artistes americans, perquè l'havien pogut mantenir aquests anys a nivell europeu, però era molt difícil que viatgessin de l'altra banda de l'oceà, i aquest any sí que la hi ha. I el fet de recuperar tots aquests espais, que el carrer ho visqui, que la gent surti per la ciutat i pugui anar d'un indret a l'altre, pugui anar a sopar, pugui anar a dinar, jo espero que això posi el festival amb molt bona situació.
Això comença demà i fins al diumenge, dia 9. Farem curs, perquè ja saps que els agrada la música i el blues en concret. Voldrien que això no s'acabés mai, però bueno, és el que ha de durar.
Exacte, són 9 dies, i jo el que recomano a tothom és que entri al web, ja sabeu, les 3 dobles, serranyola.com, i allà que intentin fer un itinerari per veure la major quantitat possible de coses, perquè hi ha moltes i molt interessants.
Siscu Campos, portaveu de la comissió organitzadora del festival Llarga Vida al Blues, i si és el del Festival Blues de Cerdanyola, millor que millor. Del 30 al 9 d'octubre, el teniu allà tot preparat per gaudir i passar-ho bé i gaudir de la música. Siscu, gràcies, una abraçada.
Va, a vosaltres sempre. Moltíssimes gràcies.
Adéu. Doncs amb la bona música del blues ens acomiadem. Tornarem demà a la mateixa hora a la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara et deixo amb Ángel Expósito i la Linterna. Fins demà, adéu-siau.
COPE Cataluña y Andorra. Durante más de 40 años nos hemos dedicado a nuestros miles de clientes. Empresas, bodas, comuniones, brunch, rodajes, comidas familiares o con amigos, aniversarios, catering La Lloca. Llevamos la mejor cocina a tu evento. Trabajamos con productos de primera calidad para ofrecerte el mejor servicio. Catering La Lloca. Para cualquier evento, contacta.